Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins a les 4. Durant la primera hora us hem explicat que els 46 agents de la Policia Nacional que estaven a punt de ser jutjats per la seva actuació a la ciutat de Barcelona l'1 d'octubre del 2017 s'han pogut beneficiar de la llei d'amnistia. El jutge d'instrucció considera que les seves actuacions no depassen el llindar de gravetat per incloure'ls en les excepcions de la llei d'amnistia. Les acusacions, en canvi, han denunciat que això és justícia a la carta, diuen. Tot plegat al mateix dia que us hem avançat que aquest curs, que ara s'acaba, han detectat més de 1.000 casos de bullying a les escoles i als instituts catalans. Això és un 55% més dels que es van detectar el curs passat, quan es van comptabilitzar 680 casos d'assetjament entre alumnes. Són xifres que recull la Unitat d'Atenció als Alumnes en Situació de Violència, coneguda com a USAF. De seguida en parlarem a bastament amb la Meritxell Plana, que és responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. I també us hem explicat que a França es multipliquen les retirades de candidats de cara a la segona volta de les eleccions legislatives que s'han de fer diumenge que ve per intentar evitar la victòria de l'extrema dreta de Marine Le Pen. El Front Comú entre l'esquerra i el macronisme ha aconseguit que es retirin 2/3 dels aspirants. D'aquí a 3 hores, a les 6 d'aquesta tarda, s'acaba el termini per presentar o retirar candidatures. A aquesta hora, però, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs que la desaparició dels petits escorxadors municipals està posant en perill les granges i les carnisseries locals. Ho defensen els investigadors de l'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Per evitar-ho, a l'Armentera, a l'Alt Empordà, estan impulsant ara un nou model de gestió en cooperativa per recuperar-los. El model s'ha presentat a Monells. Núria Paraire.
Bona tarda. La cooperativa està formada per carnissers i per ramaders i també per socis col·laboradors, que serien ajuntaments o particulars que volen defensar el model local. Ho explica Catalunya Ràdio un dels socis, Lluís Vila.
Uns ramaders que necessiten un lloc on sacrificar el seu bestiar, doncs no el tenen i s'han de desplaçar molts i molts quilòmetres per portar el bestiar a sacrificar, o al revés, o els carnissers que necessiten unes canals locals o de qualitat del territori, tot i haver-hi els ramaders, no tenen l'escorxador i, per tant, han d'anar també en un escorxador molt més lluny, doncs, a buscar les seves canals o a utilitzar infraestructures ja especialitzades en distribució de productes carnis.
L'Ajuntament de l'Armentera ha cedit l'equipament i la cooperativa ha aconseguit que la recuperació de l'escorxador municipal sigui viable econòmicament i consideren que és un model que es pot aplicar a altres llocs de Catalunya.
A l'Índia, una allau humana està provocant almenys 87 morts ja en un festival religiós al nord d'aquest país. Estaven participant en una cerimònia multitudinària. Segons les autoritats de l'estat d'Uttar Pradesh, on han passat aquests fets, la xifra de víctimes mortals podria augmentar encara més. Ja han anunciat una investigació per determinar què és exactament el que ha passat. Aquesta no és la primera allau humana amb conseqüències tràgiques en una celebració religiosa a l'Índia i sovint la causa és una mala gestió de la concentració o la precarietat de les infraestructures al voltant dels llocs de culte. El 2011, per exemple, hi va haver més de 100 morts quan una gran massa de gent intentava accedir en un temple de l'estat de Kerala. La seqüela de Beetlejuice obrirà la pròxima mostra de Venècia. Aquesta pel·lícula, que hi participarà fora de competició, torna a estar sota la batuta de Tim Burton. En el repartiment repeteixen Michael Keaton, que recupera el seu icònic dimoni dels anys 80, Winona Ryder i Catherine O'Hara, i s'incorporen també Mònica Bellucci i Jenna Ortega, la protagonista de la sèrie Divendres sobre la família Adams. El director d'aquest festival, Alberto Barbera, considera que Burton és un dels creadors més fascinants del seu temps i un visionari també de talent extraordinari. Per això s'ha mostrat honorat i orgullós que la seva última cinta s'estreni mundialment a Venècia. La 80a edició de la mostra començarà el 28 d'agost i s'allargarà fins al 7 de setembre.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb la Imma Tubella, escriptora i catedràtica de comunicació. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb el periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, els tres?
Tot molt bé.
Última tertúlia de la temporada. Divendres acabem temporada i, per tant, serà la vostra última tertúlia. Esteu preparats per aguantar l'estiu sense la nostra companyia?
Bueno, alguna cosa haurem de fer.
Nadar.
I desconnectar, digues que sí, escolta'm. Ara de seguida anem amb els temes del dia, però ja sabeu que sempre el primer, sempre ens ve des de fora. I que els dimarts és l'escriptora Maria Climent qui ens el proposa. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé, tu?
Jo tot bé.
Doncs perfecte, escolta'm, ho celebrem. Sempre va bé que la gent, les coses li vagin bé. A veure, què ens vols proposar com a primer tema?
Pues mira, avui, ja que és l'última tertúlia de la temporada, l'última dèria de la temporada, vinc a portar un tema que és dels que més me preocupa ara mateix i que he titulat Suïcideu-vos primer. Perquè ara imagina't, Òscar, que a l'Estat hi hagués una banda organitzada que en 24 hores matés 6 persones en diferents punts del país. Trobo que no es parlaria de res més als telediaris. Segurament estaríem tots cagats, tancats a casa. Ara posa que t'assabentes que aquestes 6 persones són 4 dones i 2 nens. Ah, calla, llavors no cal patir, que ha estat el company de la dona o el pare dels nens. No us esgarrifa? No us esgarrifa que respirem una mica més tranquils perquè no som el target de l'assassí? No saps quan ni qui serà la pròxima víctima, però saps que n'hi haurà una pròxima, segurament, este mes que tot just comença. Pensem-hi. Quines dones seran les següents a morir assassinades pels seus companys o excompanys aquest estiu? Quins xiquets tornaran orfes a l'escola al setembre o directament no hi tornaran perquè hauran estat assassinats pels seus pares o companys de les mares? Els assassins, els molt cutres, després intenten suïcidar-se i sovint no ho aconsegueixen. Es veu que és molt més fàcil matar un nen. Suïcideu-vos primer, colla de malparits. Què s'hi pot fer, a banda d'endurir penes? Perquè moltes vegades diem, per exemple, davant d'una guerra, i que hem de fer, que s'apanyen els polítics. Però justament en aquest cas podem fer-hi i bastant, anant a l'arrel del problema, detectant el que es mal anomenen micromasclismes i replicant-los, perquè allà comença tot. Deixar d'una punyetera vegada de riure les gràcies als col·legues davant d'un comentari masclista. És més, ridiculitzar-los. Fot mandra, oi? Enfrontar-se a un col·lega per defensar una tia. No us n'adoneu? Com que vosaltres no ho faríeu, no cal fer res més per la causa, és això, no? No us fa vergonya? Que s'estan assassinant persones, dones i nens. Cal recordar això cada dia. 16 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles a Espanya este any, segons les dades del Ministeri d'Igualtat. 1.260 des del 2003. Enguany s'han assassinat 7 xiquets en contextos de violència masclista, 60 des de l'any 2013.
Difícil recollir-ho, perquè realment les xifres posen els pèls de punta i, a més, un té la sensació que cíclicament, cada dia, els que fem informatius diaris, cada dia, cada setmana, cada mes, hem de tractar informacions com aquestes que ens deia la Maria i que, per exemple, ens portaven aquest últim cap de setmana en què, efectivament, en poc més de 24 hores hi va haver 6 morts entre dones i nens. Vull dir que, realment, difícil comentar.
Mira, quan parlaves, Maria, pensava a l'altra banda de la Mediterrània, a Síria, al nord de Síria, hi ha, a Rojava, diríem, hi ha una revolució en marxa. Hi havia una revolució en marxa que s'estan carregant els turcs de les dones kurdes. És una revolució ecologista, feminista, etc., però elles són absolutament contràries al feminisme occidental perquè diuen que de cap manera elles volen ser iguals. No volen ser iguals a uns valors que elles combaten, evidentment, no? I l'única, o sigui, ells diuen que no és, la revolució no és possible, el canvi de societat no és possible si no hi ha un canvi radical. Elles han canviat i els homes han de canviar. I han posat en marxa unes escoles de reeducació dels homes que fan cursos de 9 mesos perquè diu que es triga 9 mesos a parir un home nou. Poder hauríem de començar per aquí, no? Vull dir, no sé, hi ha alguna cosa que falla molt essencial, molt a la base de la societat, a l'arrel, que deies tu, no? Estic absolutament d'acord amb el que diu, hi ha alguna cosa que falla. No ens importa perquè, mira, són dones, bueno, això és el que passa, sempre ha passat, sempre hi ha hagut violència, però no pot ser, eh? O sigui, i a l'altra banda de la Mediterrània hi ha aquestes dones que absolutament, que és una, a més és un exèrcit de dones, bueno, jo estic aquí perquè la meva darrera novel·la que sortirà al setembre va d'això, no? Que han fet una revolució importantíssima, que fixa't que els mitjans de comunicació internacionals no en parlen. Sí, TV3 va fer un reportatge sobre una comandant d'aquest exèrcit de dones que són les que van parar l'Estat Islàmic, però no parlava de la revolució que hi havia al darrere, que tots els càrrecs són home-dona, que, bueno, tot el que hi ha al darrere, no? Doncs bé, aquesta escola, que aquests cursos, aquests postgraus de 9 mesos, que és això que es triga per un home nou, doncs potser, no ho sé, no vull dir, no, és una anècdota, ja ho sé que és una anècdota, però elles defensen que s'ha d'anar a l'arrel, a la base del problema, que no, que això no, no... Elles reivindiquen el matriarcat, vaja.
Mm-hmm. Mònica?
Jo crec que en els darrers anys ens hem com pentat de que algunes coses estaven canviant a la societat en el sentit de que visquéssim en una societat menys masclista, i ens ho hem volgut creure, no? Però la realitat és que els fets i les xifres que ens explicava la Maria posen els pèls de punta, no? Els fets indiquen que això no és veritat, és a dir, malgrat intentem fer gestos per, diguem-ne, resoldre certes coses, la realitat és que l'arrel és masclista i que totes les dones que les de Síria també, Imma, però que totes les, si parlem d'aquí, no? Que totes les dones vivim envoltades d'homes que cometen micromasclismes cada dia. I la desgràcia és que, diguem-ne, tothom les té normalitzades, per molt que les combatis es continuen produint, i crec que és, diguem-ne, és a dir, un home triga 9 mesos a parir-se, però diguem-ne, els canvis en societat també són molt lents, per tant, d'aquí a que els nens que ara van a la llar d'infants doncs creixin, doncs esperem que s'hagin produït alguns canvis, però els que ja tenen una edat és difícil que produeixin certs canvis, no? Per tant, jo crec que aquests són canvis molt, molt lents. En el que ens plantejava la Maria, a mi em sembla que hi hauria d'haver mesures molt més radicals. Quan parles amb advocades especialistes en violència de gènere, et diuen que sembla increïble que, diguem-ne, es donin tan poques ordres per posar polseretes d'allunyament a senyors que ja han comès actes de violència de gènere, per poder-los, és a dir, si se'ls posa una polsareta, almenys se'ls pot controlar, si no se'ls posa, no. Quan parles amb gent especialitzada et diuen que se'n posen molt poques, que costa molt de que es posin. Què està passant a la justícia, per exemple, no? Que se'n posen tan poques, perquè aquesta podria ser una mesura per controlar senyors que ja han comès, perquè també sabem per estadística que el senyor que ja ha comès un acte de violència el tornarà a cometre. Per tant, crec que aquí hi ha dos nivells, no? Un, diguem-ne, de treball de formigueta, que malgrat ens hem pensat durant els darrers anys que havíem avançat molt, potser no hem avançat tant i convé, diguem-ne, continuar insistint
és,
molt.
És que encara és més preocupant, Mònica, perquè encara és més preocupant, perquè jo tinc la sensació que s'havia avançat molt, però jo gairebé diria que en els últims anys hi ha un punt d'endarreriment, perquè fins i tot en gent molt jove comences a veure alguns raonaments, sobretot entre els nois, i a vegades en alguna noia que dius, això estava superat, no? Això ja no... I en canvi, la sensació que en els últims anys hem anat un pèl enrere de dir un dia, no, en tot el que s'havia avançat i que encara quedava feina per fer, doncs que encara en queda molta més. Mira, perquè en algun punt anem una mica enrere.
Anem a explicar l'anècdota, per coses de la vida, diguem-ne. Jo aquest any he estat gestionant un projecte de prevenció de violències als instituts. I hem fet un
després
pla pilot.
Després hi parlarem, per cert. Després en parlarem, mira.
Hem fet un pla pilot en 5 instituts del territori. I un dels exercicis que fèiem amb els nois i les noies era posar casos i preguntar si consideraven que allò era violència o no violència. Violències en general, quan preguntàvem si consideraven que era violència que el seu noiet els hi controlés el mòbil, moltes noies deien que no. Moltes noies deien que era normal. I ho veien com la cosa més, diguem-ne, tranquil·la del món. Veus que realment, diguem-ne, segurament això que deies tu, Òscar, no hem avançat prou, sinó que més aviat estem endarrerint-nos, no? I que les generacions que pugen en aquest sentit, doncs potser tenen, diguem-ne, uns plantejaments que fomentaran encara més el masclisme, no? Però llavors hi ha la part, diguem-ne, aquesta seria la part de formigueta, però la part urgent és, diguem-ne, el cordó sanitari als senyors que ja han comès violència de gènere, per evitar morts, perquè és molt greu dir-ho així, però 7 nens i nenes el 2024, no? 16 dones a Espanya el 2024... Són xifres que fan fredat, i que això que ens imaginàvem que estava millorant, diguem-ne, també hauria de millorar aquestes xifres. Per tant, les xifres canten.
Doncs Maria, ja ho veus, que encara tenim molta feina a fer i efectivament no ens hauríem de cansar de posar la lupa cada vegada que hi ha una informació com aquesta, i per tant els mitjans no ens n'hauríem de cansar, hauríem de continuar denunciant aquestes actituds, continuar parlant d'aquests assassinats, i després les autoritats posant-hi tot el remei del món, i també la societat, efectivament, doncs, no permetent qualsevol mena de micromasclista, sigui quin sigui, tant si és un amic teu com si és algú que veus pel carrer. Maria, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
És 3:15. L'aprovació de la llei d'amnistia continua portant cua en un sentit o en un altre. Pràcticament cada dia tenim alguna informació relacionada amb això, amb primer l'aprovació o no, i ara amb l'aplicació o no d'aquesta llei d'amnistia. Després del cop de porta del Suprem negant-se a amnistiar el delicte de malversació, avui hi ha nous fronts polítics i judicials. El que ha indignat les entitats independentistes és que el jutge d'instrucció hagi amnistiat els 46 agents de la Policia Nacional acusats per les càrregues de l'1 d'octubre. Òmnium, Irídia i l'ANC han avançat que presentaran recurs a aquesta decisió del jutge. D'altra banda, Carles Puigdemont s'ha querellat contra el jutge que l'investiga per la suposada trama russa. Anem per parts. Pel que fa als policies amnistiats, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, discrepa de la decisió del jutge, mentre que la portaveu del sindicat de la policia espanyola, Laura García, creu que és obvi que se'ls havia d'aplicar l'amnistia.
Recorrerem allà on calgui la decisió d'amnistiar els policies investigats per les càrregues de l'1 d'octubre. I continuarem confrontant aquesta justícia a la carta, on part de la judicatura es revela contra l'estat de dret.
No se puede comparar a los policías con los promotores del golpe de Estado en Cataluña y del terrorismo callejero, porque no fueron allí a otra cosa que a garantizar la seguridad ciudadana bajo un mandato judicial.
En el front polític, el govern de la Generalitat i també el govern espanyol veuen bé que s'apliqui l'amnistia en tots els casos, també amb els policies. Esquerra, en un comunicat, en canvi, en discrepa. En canvi, sí que assenyalen el Suprem per no haver amnistiat la malversació. La Moncloa evita posar el dit a la nafra, però insisteix que la intenció de la llei no admet interpretacions, ho ha dit la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, al mateix temps que confia que aquesta decisió, diu, no afecti les negociacions per la investidura de Salvador Illa o de Carles Puigdemont.
Lo que es absolutamente claro meridiano es el texto de la ley de amnistía. Y la voluntad del legislador también, tan clara como las letras y el texto de la propia ley. Y evidentemente ahora les corresponde, por supuesto, la aplicación a los jueces y a las juezas de nuestro país.
Això pel que fa al govern espanyol, pel que fa al govern català, la portaveu Patrícia Plaja en una línia bastant semblant a la de Pilar Alegría.
La llei d'amnistia és una llei aprovada i que s'ha d'aplicar, agradi en determinats punts, més o menys, però aquest govern sempre defensarà que s'apliqui a la seva totalitat una llei d'amnistia que s'ha forjat i s'ha aprovat amb un objectiu clau, dèiem, per acabar amb la causa general contra l'independentisme, però que evidentment té també d'altres derivades.
No sé com ho veieu. Era de preveure, ja va generar certa polseguera en el moment en què es discutia si s'havia d'aplicar o no, en el moment en què el jutge... És el mateix jutge que els tenia a les portes del judici, és a dir, que estava fent la instrucció canvi del judici. I ara el que diu el jutge és, escolta'm, amb els termes de l'actual llei, se'ls ha d'aplicar l'amnistia.
Bueno, però és que això és l'esperable. Fins i tot, si Òmnium i la resta d'entitats volen recórrer, estan en el seu dret. És a dir, el procés d'amnistia preveu això, i per tant és lògic que si hi ha entitats com Òmnium o l'ANC que no els agrada, que recorrin, i això és lo normal i és bo jurídicament, perquè això serà un procés que tindrà totes les garanties legals, acabi com acabi. El que no pot ser és que quan la decisió del jutge ens agradi sigui una victòria de la llei d'amnistia, quan la decisió del jutge no ens agradi sigui una conspiració. Llavors, és a dir, si fas una amnistia i tal com es va plantejar l'amnistia, i a més aquesta amnistia en aquest sentit enllaça amb l'amnistia que va donar que va servir per tancar l'etapa del franquisme, això vol dir que els beneficiats són tots, perquè es tracta d'oblidar i de fer foc nou. Per tant, a tot això que està passant és lògic, és a dir, en molts sentits és poca notícia, és a dir, és lo previsible d'un procés com aquest, que serà llarg i que ens donarà més notícies com aquesta.
Marcos, parles de garanties legals, la veritat és que jo no sí, a veure, en un país normal n'hi hauria d'haver, però estem vivint un cop d'estat als jutges. Vull dir, a mi perdona, però el Suprem, que hauria de garantir que s'apliquin les lleis que s'aproven en el Parlament, se les carrega i les aplica de la manera que vol. En el sentit dels policies, molt bé, però molt bé. Si és una amnistia que ha d'amnistia tothom, a mi no em sembla bé, però bueno, que s'amnistia tothom. Però després no critiquem que es parli de malversació i d'enriquiment personal en detriment de la Unió Europea. Però què és això?
Fa referència a la interlocutòria d'ahir del jutge Marchena per no aplicar l'amnistia al delicte de malversació en el cas de Carles Puigdemont.
Aleshores, és clar, de quines garanties legals parlem quan estem vivint en un país on estem en aquesta situació absolutament caòtica, absolutament desastrosa des del meu punt de vista per la democràcia?
Home, jo crec que no. És a dir, la democràcia està amenaçada per el desplegament d'aquesta llei d'amnistia? No. Imma, ho sento, però no.
Tal com es desplega, ho sento, però sí.
Però no podem considerar que la democràcia està amenaçada cada cop que hi ha una decisió d'un jutge que no ens agrada. És que no pot ser. És que, és a dir, era previsible que el Suprem suposaria. No sóc advocat i no puc calibrar la valoració que fa sobre el tema de la malversació, que a mi tothom em deia que seria complicat. Com a ciutadà, tinc una opinió sobre la qüestió de la malversació al voltant dels fets de l'1 d'octubre.
I de l'enriquiment personal també? Tens una opinió?
Doncs mira, si tots els consellers s'haguessin comprat un pis a 1 milió de pis per conseller, escolta, li hauria costat a Catalunya molt menys que el que li va costar a Catalunya el que va passar.
Bueno.
No, escolta...
Sí, que avui escolta, és el darrer dia, no ens barallarem ara, Marcos. Però,
no, Imma, escolta, però això no és el que diu...
Barallar-se no, però discrepar sí.
Escolta, el que va passar, a aquest país li ha costat moltíssim. I la marxa enrere que ha fet Catalunya per totes aquestes decisions equivocades que es van prendre a l'1 d'octubre del 2017, que va ser unes decisions, a més, preses de manera sistemàtica i que ens han portat a una situació objectivament pitjor, i que, a més, molta d'aquesta gent... Escolta, que tu pots dir, escolta, no vull que estigui a la presó. Fantàstic! Escolta, és que fins i tot jo puc coincidir. Ara, que allò estava ben fet, que allò era un encert, que surti dient, com el David va dir, que jo era el gran estratega, el problema és que els altres no tenien la meva idea del poder. Escolta, si tu eres l'estratega d'això, potser en lloc de fer llibres hauries de demanar disculpes. No dic perdó, Disculpes. Però clar, és a dir, l'amnistia és un mecanisme perquè aquest país es retrobi. Però això... serà una cosa llarga, complicada, que té unes seves garanties. Escolta'm, lo del Suprem era previsible que el Suprem... És a dir, no puc valorar-te, no sóc advocat, no puc valorar-te els arguments jurídics del Marchena, però era previsible que això passaria, com és previsible que els afectats vagin al Tribunal Constitucional i demanin unes cautelars per garantir els seus drets. Escolta, això és que està molt pautat.
A veure, que la Mònica no hi és a l'estudi, per tant...
Sí, perdona, Mònica, que no t'estan desaparegut, disculpa.
Té més difícil per entrar, per tant, Mònica, a veure.
Jo li he demanat help.
Jo crec que tots vàrem pensar que la llei d'amnistia ens havia de servir per passar pantalla, no? És evident que Catalunya va viure uns anys en què una ideologia concreta doncs va proposar un referèndum i el va tirar endavant. Per mi això, Marcos, no és una decisió equivocada. Això és una majoria social que hi havia en aquell moment que es va dotar d'un instrument democràtic perquè tothom pogués votar, i el que va fer l'Estat espanyol va ser reprimir-ho. I en tot cas, aquesta llei d'amnistia, després de tota la repressió que hi va haver, tots els empresonaments i tota la gent que estava afectada, havia d'ajudar a passar pantalla. Quan s'estava discutint la llei d'amnistia, alguns ja vàrem dir, ens haurem d'empassar el gripau, però segurament aquesta llei d'amnistia farà que s'amnistiïn polis que no van venir a posar ordre, com deia la senyora que abans heu posat el tall, que
portaveu, no recordo el nom, portaveu del sindicat de policies.
No, aquests senyors van venir a atonyinar el personal sense cap mania. És a dir, tots recordem les imatges de policies estirant a la gent, pegant a la gent, les puntades de peu a l'escala, etc, etc. Això és amnistiable? Jo crec que no. És a dir, això és repressió pura i dura. Hi pot haver algun poli que sigui amnistiat? A mi no m'agrada, perquè crec que van reprimir la gent, però segurament acabarà passant que aquest gripau ens l'haurem de menjar, perquè n'hi hauran. Dit això, les lleis estan per complir-les? La setmana passada en parlàvem a la tertúlia, no? És evident que sí. Que el Suprem, diguem-ne, faria el que li donaria la gana? Sí, però és que el Suprem no està fent justícia. El Suprem està fent ideologia. I, per tant, s'està rebotant el que li ha dit el legislador. Perquè una llei que ha estat aprovada al Congrés dels Diputats, doncs que ara hi hagi uns jutges rebotats que estan negant la llei i que estan, no? No aplicant-la, doncs, bueno, és el tipus de democràcia que té aquest país. És així. Avui sentia, aquest matí sentia l'Andreu Bandereinde, que deia que els jutges estan innovant, no? Jo sempre havia pensat que s'innovava les empreses, que s'innovava la universitat i que la justícia, diguem-ne, havia de ser una cosa bastant més predictible, no? És a dir, al final hi ha unes lleis que s'han d'aplicar. Però clar, quan diu l'Andreu els jutges innoven, doncs aleshores qualsevol predicció del que pugui passar és impossible, perquè faran el que els hi donarà la gana. I aquest és, diguem-ne, una base democràtica, al meu entendre, massa galdosa. Per tant, bueno, al final el que fem és tornar a dir que en aquest país tenim un problema greu amb la justícia.
Exacte, totalment d'acord, Mònica.
Anem?
Totalment d'acord, Mònica.
Deixeu-me dir que ara mateix hi ha nota informativa del Tribunal Constitucional. El ple del TC estima parcialment el recurs d'empara de Miguel Ángel Serrano Aguilar, condemnat en el cas del ZERE a Andalusia per vulneració del dret a la legalitat penal i la seva presumpció d'innocència. I, per tant, el ple del Tribunal Constitucional estima parcialment aquest recurs i, per tant, anul·la la condemna dels ZERE per malversació i obre camí perquè passi el mateix amb Grinyan i la resta d'acusats per al cas dels ZERE. Veurem com evoluciona tot plegat. Tres minuts i seran dos quarts. Avui hem passat més coses sobre aquella història que ahir va destapar el diari Ara, el sí d'Esquerra Republicana, que vam parlar aquí al programa i que continua portant cua. El Marcos Lamelas, que avui ha estat a la roda de premsa posterior al govern de la Generalitat, a la reunió del govern, doncs m'explicava que pràcticament han monopolitzat la roda de premsa de la portaveu. Ja sabeu, és aquesta crisi interna a Esquerra Republicana pel cas dels cartells de l'Alzheimer. Avui n'ha parlat l'afectat, Ernest Maragall, i també el presumpte botxí, Tolo Moya, exdirector de comunicació del partit. Aquí Ernest Maragall apunta en un comunicat directament. En aquest comunicat Maragall assegura que va sentir astorament i un malestar profund quan va saber que els autors del cartell que vinculava Alzheimer amb ell mateix i el seu germà Pasqual Maragall, que ja sabeu que sí que pateix aquesta malaltia, doncs que els autors del cartell tenien l'encàrrec des de dins del mateix partit d'Esquerra Republicana. I afegeix en aquest comunicat Ernest Maragall que Tolo Moya li va demanar disculpes perquè se li va escapar de les mans, diu. Catalunya Ràdio ha pogut conversar amb el mateix Tolo Moya, assegura que està molt tranquil, que pot demostrar qui és l'ideòleg de tot aquest entramat paral·lel que actuava al marge dels canals oficials del partit, tem ser el cap de turc i reclama que s'estiri de la manta en aquesta investigació que ha anunciat el partit interna per posar noms i cognoms, diu, a la persona que va muntar tota aquesta trama. No sé què us sembla, començo per tu, Marcos, que has estat en aquesta roda de premsa de Patrícia Plaja, la portaveu del govern, en què ha hagut de fer front a les preguntes que han estat contínues sobre aquest tema.
Sí,
no?
Hi ha hagut pràcticament un 80% de les preguntes que han estat sobre aquest tema i bueno, la doctrina que ha explicat el govern és que el govern no té res que veure amb això, que això és un tema de partit, que ells no han d'entrar en el tema de partit i que el govern l'única cosa que valora és que això ha estat un acte execrable que condemnen d'una manera ferma. A partir d'aquí, doncs, bueno, clar, això és una qüestió de partit. És evident que hi ha persones al govern que han estat acusades i assenyalades per aquestes informacions. I després el problema és la postura del partit. Jo crec que fer una petita broma, jo crec que es faria falta una mica repescar alguna... Havia una sèrie que es deia Expedient X, sí, fa molt de temps, quan va començar el boom de les sèries. I els bons d'Expedient X sempre tenien un acudit que, quan volien denunciar alguna conspiració, que era, diuen que ha estat un tirador solitari, fent al·lusió a Lee Harvey Oswald,
sí,
i el magnicidi, no?, de Dallas. Llavors, Esquerra ha fet el mateix. Ha estat un tirador solitari, i llavors... Però, clar, és, a mi em recorda molt a l'acudit d'Expedient X.
Miro la Ima i sento la Mònica. Mònica.
S'ha fet el silenci.
Sí, sí, veig que... La Ima em mira i, com volem dir, veu d'això, no...
Bueno, és que, no sé, és que fa vergonya, vull dir, és que... És una vergonya, vaja.
Mònica?
A mi em sembla, com deia el Marcos, execrable, no? Només els pacients i les famílies que tenen malalties com l'Alzheimer a casa saben de què va, i que es pugui, diguem-ne, muntar una campanya des d'un partit polític en aquest sentit em sembla vergonyós, no? És de vergonya aliena també. I em fa molta gràcia, diguem-ne, la gent a qui s'assenyala, que diuen que estan molt tranquils, sobretot quan la seva tranquil·litat rau, diguem-ne, en ser assessors a la Diputació de Barcelona, que ja sabem, diguem-ne, que és una fórmula de compensar gent que s'ha tret d'un lloc i posar-la en un altre, no? Jo crec que Esquerra, pel seu bé, diguem-ne, hauria de depurar bé aquestes responsabilitats, perquè a banda del senyor Moya han sortit altres noms, i em sembla que aquestes qüestions cap partit polític no se les hauria de permetre, i les hauria de depurar i esclarir clarament, no? Perquè al final hi ha una família molt concreta que en va ser víctima.
Bueno, però també el propi Ernest Maragall va retirar la denúncia. És a dir, per tant, sense denúncia no hi haurà investigació, no hi haurà... El partit no sembla especialment interessat, no han anunciat aquests dies, hem obert una investigació.
Sí, ahir la portaveu.
Sí, bueno, un tirador solitari.
De moment han anunciat...
La investigació pràcticament...
Han anunciat...
Van obrir la investigació pràcticament al mateix temps que la tancaven. O sigui...
Encara no l'han tancat. No, ahir Raquel Sans va anunciar que obrien una investigació, i de fet Tolo Moya, ja dic, que ha parlat en Catalunya Ràdio, diu que ell vol que s'arribi fins al final per posar nom i cognoms al responsable, que ell entén que no és ell, tot i que hi ha una part que l'assenyala amb ell. El mateix Ernest Maragall avui l'assenyala, però ell diu que ell no, que ell té la consciència tranquil·la i que té molt clar i que té proves de qui és l'autor intel·lectual, podríem dir, dels cartells.
En tot cas, tot això a més a més s'emmarca en la guerra entre els dos sectors d'Esquerra Republicana. A mi em té curiosit saber si ara hi haurà un cop des de l'altre costat, diguem-ne, i que això vagi anant en una escalada, diguem-ne, és a dir, no puc calibrar fins a quin punt això es quedarà aquí o anirà en una escalada d'escàndols dintre del partit.
Veurem quin recorregut té, si és que això té més, i si aquesta investigació interna doncs dona algun resultat o no, i com evoluciona. Però és veritat que de moment el tema va esclatar ahir, en el que els companys del diari Ara van treure l'exclusiva, i després, doncs, a mesura que hem anat estirant del fil, doncs els mateixos implicats han hagut de reconèixer que això efectivament va sortir de dins d'Esquerra Republicana, i ara cal veure qui és qui va ser l'autor intel·lectual, podríem dir, si va ser, com diu el Marcos, un tirador solitari, si és un militant de la noia que pel seu compte va fer aquells cartells, o si hi havia més gent que ho va ordenar des de dins del partit, o simplement ho van conèixer posteriori i van intentar gestionar la crisi. Veurem si entraiem l'aigua clara en els pròxims dies, o si tot plegat acaba oblidat en un calaix, com insinua el Marcos. Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
Per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC. i som per ajudar.
A Mediamarkt des del 99 que t'ho donem tot. I avui només podem dir que no pari la festa. Celebra el nostre aniversari amb un combi no frost Samsung de 2 metres d'alçada per 588 euros. Mediamarkt, 25 anys, sempre llestos.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
Aquest juliol, el Liceu s'omple de dansa amb dues cites imprescindibles. Sasha Walls and Guests presenten Sacra, una explosió de dansa que et deixarà sense alè. I pels amants el clàssic El Llac dels Cignes amb el Ballet de Roma, del 6 al 23 de juliol. Entrades a liceu.cat.
El 25 de juny comencen les obres per cobrir el tram de la Ronda de Dalt comprès entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca, i això provocarà el tall d'un carril per sentit per als vehicles que circulin per la Ronda. Planifica els teus desplaçaments i consulta els canvis en la circulació a barcelona.cat/obres. Fem una ronda més verda i que connecta els barris. La Barcelona que fem. Ajuntament de Barcelona.
Futbol català, amb Marc Marvà.
El nostre futbol.
A l'app i web de Cat Ràdio.
Cada dijous a l'app i al web de Catalunya Ràdio, Futbol català, amb Marc Marvà.
Gols, clubs, derbis, equips en forma, històries conegudes, històries per descobrir. El futbol territorial i el futbol base català a Catalunya Ràdio.
Futbol català, amb Marc Marvà. El podcast de Futbol català, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Passen 6 minuts de 2 quarts. Volem posar focus al Catalunya migdia a aquesta dada que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Aquest curs escolar que ara s'ha acabat fa uns dies, s'han detectat més de 1.000 casos de bullying a escoles i instituts catalans. Això és un 55% més dels que es van detectar el curs passat, quan es van comptabilitzar 680 casos d'assetjament entre alumnes. Són xifres que recull la Unitat d'Atenció als Alumnes en Situació de Violència, coneguda com a USAF. Aquests són els casos que més es denuncien, els de bullying, seguit dels de maltractament infantil i adolescent, i també els de violència masclista. La directora general de l'alumnat, Anna Chillida, ho atribueix també a una millor detecció i al fet d'haver unificat protocols.
Bàsicament per dos grans factors. Un, per una major conscienciació i sensibilització social que té tota la comunitat educativa també, amb una tolerància zero, però després també per tota la focalització que des del Departament d'Educació hem fet en aquest àmbit per poder vetllar pel benestar de l'alumnat i que les escoles siguin espais segurs per a tots els alumnes.
El curs que ve s'acabarà d'implantar a tots els centres un registre que permetrà fer un seguiment millor de tots els casos. Per ampliar aquesta informació, parlem amb la Meritxell Plana, és responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Meritxell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És una realitat que es detecten cada vegada més casos, però tu que visites les escoles, que estàs sobre el terreny, estàs d'acord que és perquè hi ha més conscienciació a l'hora de denunciar, o és que realment hi ha més casos a les escoles i instituts catalans?
Mira, jo crec que hi ha una variable que no s'ha dit. És a dir, això que dius tu, les dues variables són certes. Hi ha més conscienciació i s'han unificat recursos, per tant ho fa més fàcil. Però hi ha una variable que també que no es diu, i és que cada vegada el nivell de violència és més gran. Per tant, és més evident. Uh-huh. Llavors aquesta és una variable que no es té en compte, però els adolescents, els nens i els adolescents viuen amb un nivell de violència que el tenen interioritzat com a normal.
Els pares i els mestres o professors, en què s'han de fixar per veure si un alumne està sent víctima de bullying o bé és agressor i està fent bullying a un company?
Mira, ara que estem de vacances, diguéssim, o ara que comencem les vacances, jo als pares els diria que tinguessin temps d'oci amb els seus fills, que veiessin com es relacionen amb altres nens, que veiessin el seu nivell de sociabilització. I això veuràs, fent això, quina és la interrelació que té amb els altres de la seva mida, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, si tu veus que el teu fill té una actitud doncs una mica agressiva, que es vol imposar als altres, que no té una bona tolerància doncs a la frustració, que es faci allò que ell diu, doncs aquí tens un problema que has de minimitzar, diguéssim. És un problema de relació que l'hauràs de fer petit perquè pugui evitar-te problemes, ja sigui per convertir-te en un futur agressor o sigui perquè pugui acabar sent víctima del seu propi, de la seva pròpia manca de tolerància a la frustració. Mm-hmm. I per altra banda també, si veieu que teniu un nen que de cara a les vacances s'ha alliberat, es torna a obrir, torna a ser el nen que recordàvem, o la nena, doncs potser aquí estem detectant que l'escola no s'ho passa lo suficientment bé i llavors aquí hem de crear espais de diàleg perquè, doncs, perquè ens pugui expressar quin és el seu neguit, no? Això és un bon moment, eh? Tots tenim més temps per poder dedicar i observar aquest tipus d'actituds. Mm.
Els mestres, notes que dubten en alguna cosa? Tenen algun dubte, alguna cosa que no tinguin prou ben resolta?
Bueno, jo sempre penso que els mestres són una part de tot un ecosistema que s'interrelaciona constantment. Hi ha molts mestres que són molt sensibles a aquest tipus d'actituds entre iguals, però es veuen incapaços de poder fer alguna cosa. És a dir, ja hi han passat, veuen que el sistema, diguéssim, en aquests casos doncs és molt tòxic, no es pot arreglar tan fàcilment, no hi ha ajuda de l'administració, no es poden canviar els nens d'escola, no tenen eines per fer, per tant, ho deixen estar. I després hi ha mestres doncs, que són molt més batallers i que encara que no tinguin recursos s'inventen coses. I en aquí és veritat que hem fet un pas endavant. O sigui, hi ha moltes activitats que es formen a dins de les escoles, no? Diguéssim, programes o cooperacions entre professors per poder activar solucions de primer ordre en aquest tema que no formen part de cap protocol, simplement atenen la realitat que es troben cada dia a casa seva o a la seva escola. Sí. Mm.
Sovint ens fixem molt en la víctima que està patint bullying per part dels seus companys, però i l'agressor? La família com pot fer front a vegades al trauma de tenir un nen que és agressor, que està fent bullying als altres?
Bueno, mira, la primera cosa que hauria de dir, que s'hauria de dir ben alt i ben clar, és que tots els nens poden ser agressors, tots. De la mateixa manera que tots poden ser víctimes. I que les víctimes i els agressors parteixen d'un problema intern, individual. Llavors, si tu, tothom veu claríssim que en una víctima se li han de donar recursos perquè pugui acceptar, diguéssim, i pugui viure amb normalitat, encara que hagi estat abusat, per dir-ho d'alguna manera, no? Assetjat. Però, en canvi, en el cas de l'agressor, les famílies moltes vegades minimitzen això, és a dir, no volen acceptar la major. O sigui, tenir un fill que té problemes de relació és molt fàcil quan és víctima, però és molt complicat quan és agressor. Llavors, és aquí on crec que les famílies el que haurien de fer és posar-se en mans de professionals, ja està, no passa res més. És a dir, és accidental, pot ser determinat perquè, bueno, doncs, perquè té un sentiment que se li ha fet bola, perquè ja no és capaç de gestionar, pot ser perquè tingui una mala relació amb companys que l'han portat a ser pitjor que d'altres, no?, per poder tenir més poder dins de l'aula. O sigui, es poden donar moltes casuístiques, no?, perquè algú es converteix en agressor. Però els pares, jo el que els diria és, no passa res, és accidental, perfecte, doncs posem mans a l'obra, intentem resoldre el problema i si no en sabem, posem-nos en mans d'un professional, que n'hi ha. Mm-hmm.
En els últims mesos, en els últims anys, hem posat molt el focus en la presència de telèfons mòbils, de xarxes socials, d'ordinadors a les aules catalanes. Moltes vegades per els recursos educatius, però també per la relació entre els alumnes. Amb el tema de l'assetjament i del bullying, les xarxes, els telèfons, els ordinadors, això, quina funció hi tenen?
Doncs mira, és la funció de convertir el bullying, que era una cosa que es produïa dins de l'aula, fer-la sortir i convertir-se en un 24/7. És a dir, tu pots assetjar algú 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Ja està. Llavors, a més, té la gratuïtat de l'anonimat i aquesta gratuïtat també es veu augmentada perquè ja no necessites tenir empatia, no? Diguéssim, cap a ningú. No ho veus patir de primera mà, no? Això és com per això et deia que hi ha una alta tolerància a la violència, no? O sigui, veiem la violència en pantalla i, bueno, ens fem una mica, bueno, ens curem d'espants, saps? I llavors això, bueno, no és tan important. Mm. Clar, per una persona que està patint, abans sortir de l'escola i refugiar-se a casa seva, doncs, bueno, se sentia tranquil, segur, calmat, no? L'angoixa passava, se sufocava a casa. Ara no. Ara l'angoixa continua i juga, les xarxes socials juguen un paper important, les xarxes socials, el mòbil, és igual, els jocs d'ordinador en línia, tots aquest tipus de coses que no veus la persona que t'ho està fent, darrere de l'anonimat es fan animalades.
Mm. En molts casos coneixem que la víctima d'assetjament, de bullying, l'acaben canviant d'escola. Aquesta és una solució? És un pedaç? Haurien de posar més el focus en l'agressor i no pas en la víctima?
Mira, si m'ho preguntes com a mare, et diré que al final tu el que vols és que la solució sigui el més fàcil possible. Fàcil en el sentit de ràpida. Val? Llavors, canviar d'escola és la solució més ràpida. Si m'ho dius des del punt de vista del que seria de l'aprenentatge, el més important seria aprendre entre tots a resoldre aquest conflicte, perquè al final és un conflicte que aprendràs a resoldre avui, però et servirà per tota la vida. Però això no sempre és fàcil. I després hi ha un tercer factor, que és el que et deia abans de la manca de recursos. Quan diem que hi ha un protocol d'actuació, es detecta, es posen les mesures restauratives i s'intenta que l'agressor entengui el mal que ha fet, que la víctima entengui que no és un mal fet amb la seva persona i que es tregui pedres dins de la motxilla que li queda, no? Una mica per tornar la solució a zero, no? Per dir. Però què passa? Que al final el que et trobes és que l'administració és lenta, prendre solucions comporta temps que no tens, perquè tu el teu fill el veus patir. I llavors, encara que no sigui la millor solució, al final és la solució que ets capaç de donar. Doncs jo no puc veure un fill patir. A mi, personalment, m'ha passat i no pots veure patir. O sigui, vols acabar quan abans millor. És així.
Imma, Mònica, Marcos, no sé com ho veieu, aquest nombre de, cada vegada més gran de casos, que també és veritat perquè hi ha més conscienciació, es denuncien més i que per tant arriben més a buscar ajuda. No sé si teniu alguna pregunta o algun comentari sobre aquest tema que estem tractant, Mònica.
Sí, jo voldria preguntar-li
A la Meritxell Plana.
A la Meritxell Plana, si aquests 1.063 casos que s'han detectat aquest any es donen en qualsevol tipus de centre, o si bé hi ha alguns condicionants, diguem-ne, que marquin que hi hagin més casos o menys.
No n'hi ha de condicionants, no. O sigui, el bullying és una cosa que passa a totes les escoles, i si hi ha alguna escola que se n'escapa, que no se n'escapa cap, però si hi ha alguna escola que se n'escapa, no té a veure amb una qüestió que a priori pensem. És a dir, no perquè sigui una escola amb una alta conflictivitat tindràs més casos de bullying. Tindràs més conflictes.
No, precisament per això t'ho preguntava, perquè el que, diguem-ne, fins allà on he llegit, diguem-ne, he vist que no, en casos d'escoles d'alta complexitat no s'identifica, i en tot cas l'única cosa que es diu és potser hi ha més experiència i potser tenen més facilitat en identificar-los.
Mira, els experts, cada any hi ha un fòrum internacional sobre el tractament del bullying i les causes i els factors, no? Llavors venen tots els experts, això es fa als Estats Units, i aquest any, dins de les conclusions, el que deia, el que això sí que és veritat, és que el sentiment de pertinença actua com a factor de protecció davant del bullying. És a dir, les escoles que tenen aquest tarannà de nosaltres formem part d'aquesta escola, volem que sigui una bona escola, aquest sentiment de pertinença ajuda, és un factor de protecció, ajuda que aquests casos no es donin, ajuda. No vol dir que no es donin en aquestes escoles, però es donen menys. En canvi, en aquelles escoles on tothom va a la seva, on els alumnes parlen malament de l'escola, on els pares no fan costat a l'escola, on es donen més casos. I això no té res a veure amb la alta o menys complexitat que tingui l'escola. Vull dir, és un tarannà de la pròpia escola. També voldria dir que el fet de que s'hagin comptabilitzat els casos, la pregunta que s'hauria de fer és des de quan es comptabilitzen, perquè això és un altre tema. Jo diria que es comptabilitzen des de fa aquest any passat, que van posar la bústia de les denúncies de la USAP, no? I que, bueno, M'agradaria també saber en progressió, eh? Ja està bé que el comencin a comptar, però en progressió, des de quan i si han fet servir el mateix mètode de tall, no?, per saber-ho, no? Perquè al final, si no, el que em donen dades, que són dades puntuals, però no sabem si... I una altra cosa, totes aquelles mesures que estem fent
les dades que tenim nosaltres venen des del curs 2021, és a dir, que realment és, clar, aquest és el quart curs, clar, de l'USAP, i realment, per exemple, en assetjament escolar, el 2021 hi havia 84 casos, el 21-22 ja n'hi va haver 347, un salt exponencial, sí, després 684, el 22-23, sí, i ara en aquest 23-24 aquests 1.037, que realment, sí, es veu una progressió, igual que en les altres, hi ha el tractament infantil i adolescent, que també, sí, va creixent, violència masclista, sí, etcètera.
Però estic segura que és perquè s'ha posat la bústia de la USAP a disposició, eh? I llavors aquí és on sumes tots els casos, perquè de setembre d'aquest curs passat, que va començar aquest curs passat, de setembre a novembre ja portàvem més que en tot l'any 2023.
O sigui, per tant, és una eina que ha funcionat.
Sí, és una eina que funciona, però que s'ha de seguir valorant, perquè, clar, o sigui, és el que nosaltres sempre fem, aquesta denúncia, en el sentit, i no és una denúncia, és una crítica a l'administració, que estan molt bé les dades, en el sentit de, bueno, aquestes dades el que et posen sobre la taula és que tens un problema. El problema ja el coneixíem, però bé, és igual, ara li posem nom i cognom, són 1.000 i pico, i ja està. Doncs aquests 1.000 i pico, què estem fent? Què estem fent per millorar que aquests 1.000 i pico no pateixin? Què estem fent? Llavors, aquestes actuacions, aquests protocols funcionen? Quin dia deixarà de créixer això?
Una de les coses que va anunciar el departament el mes de maig és que els alumnes de primer d'ESO rebran formació obligatòria per prevenir l'assetjament escolar. Una pregunta, per què esperar a primer d'ESO? A primària no? Hi ha una edat en què és més procliu a ser víctima o a ser assetjador?
I més, no, i a part de que hi ha una edat, i més, et diré, cada vegada nosaltres, com a associació, ens trobem més consultes per part de gent d'infantil, Infantil. O sigui, el nombre de casos, quan arribes a la secundària, comencen a disminuir. O sigui, la feina l'has de fer primària, sens dubte. Sens dubte. No la pots fer secundària. Secundària, l'única cosa que farà serà detectar qui és la persona o qui són els focus de conflicte. Intentaràs fer servir un igual per mediar. Però el problema... si has de treballar l'empatia, si has de treballar la frustració, si has de treballar el treball en equip, si tot això ho has de treballar des de que són molt petits, no pots arribar a secundària. I al final la formació, i després m'agradaria saber qui farà la formació. Perquè si ara mateix ens trobem amb que moltes escoles tenen dins del protocol, no de prevenció, hi ha un... ara em surt el nom, és igual. Doncs hi ha un projecte que totes les escoles han de tenir en casos de prevenció, on s'inclou la prevenció, però si posen el psicopedagog i és únic a tota l'escola i a sobre és professor de primària o de secundària, doncs difícilment podrà fer bé la seva tasca. Que si llavors és quan et diuen al centre de les escoles, et diuen que ens manquen recursos. És això.
Imma?
És que sempre fixa't que tornem a l'educació, no? Una de les coses que m'ha impactat del que ha dit la Meritxell és que cada vegada el nivell de violència és més gran i que, a més, aquest nivell de violència cada vegada s'interioritza com a normal, no? Si avui mirem el programa, jo em sap greu perquè és el darrer programa de la temporada i me'n vaig una mica deprimida, diguem, no? O preocupada, perquè, esclar, hem parlat de violència masclista.
Sí.
Hem parlat de violència de bullying. Hem parlat de violència judicial, ho sento, Marcos, però jo en parlaria de violència judicial. Hem parlat de violència psicològica amb el tema de fora l'Alzheimer de Barcelona. Si a tot això ho ajuntem als tirostejos amb Kalashnikovs a Girona, els incendis a Figueres, l'assalt, no? És que van assaltar una sala de parcs a Terrassa, em penso que era.
Sí.
És clar, tenim un problema. Tenim un problema de base que no sé si és nostra o és global, que segurament serà global.
Bueno, és que quan parlem, a vegades parlem de xarxes socials, discúlpame, que aquest apunt, quan parlem de xarxes socials, ens estem oblidant que internet és el món, sí, sí. I que hi ha nens que veuen tortures, sí, sí, a través de la pantalla, i estem tan tranquils. O sigui, hi ha pares, només, em penso que hi ha un, segons les estadístiques, només no arriba al 20% de pares que posen control parental. Això vol dir que volen, que tenen un 80% de nens tenen accés a qualsevol contingut que es pengi arreu del món. Doncs això vol dir que hi ha nens que veuen tortures. Sí, i no dic tortures de tallar el coll en uns, sinó tortures de maltractament animal. Mm. Llavors, bueno, el que estem fent és anar-nos o veure baralles. Perdoneu, hi ha gent que cobra entrada per veure baralles on no hi ha cap tipus de regla, i això existeix. I fan pagar entrada, I això existeix.
No, que al final el que passa en les escoles, als instituts, o el que passa amb els nostres adolescents o els nostres nens no és res més que un reflex del que passa a la societat. És a dir, no és una illa que no tingui contacte amb la resta de la societat.
Exacte, però el que sí que has de tenir en compte és que quan ets adult, i nosaltres, que som adults i hem sigut analògics, tenim una mica de criteri. Però estem educant a nens que no tenen criteri encara per saber si allò és normal o no és normal, si allò està bé o no està bé.
Doncs el primer,
és un problema.
És un problema. I el primer pas és detectar-lo, saber què hi és, posar-hi xifres i després, òbviament, posar-hi els estris i les mesures per tal de poder posar-hi remei i que això no continuï creixent, sinó que es pugui fer front des de les escoles, des de les institucions i també des de les famílies i des del professorat. Ho hem parlat amb la Meritxell Plana, responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Molt gràcies a vosaltres per parlar-me i sempre donar veu a aquesta problemàtica social.
Ho intentem. Gràcies també a la Imma Tovella, al Marcos Lamelas i a la Mònica Sabata. Gràcies a tots tres per avui i per la temporada. Escolta'm, que gaudiu de l'estiu.
Gràcies.
Gràcies a tots tres. Nosaltres ho deixem aquí. Falten 4 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat i de seguida les notícies de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Garot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Gràcies a tots plegats. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia amb Òscar Fernández. Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu Esclat. No et perdis els millors espectacles d'aquesta temporada amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival de la Porta Ferrada Sant Feliu de Guíxols, del Festival de Jazz Barcelona amb un cartell de luxe i de l'angoixant obra de teatre Turisme Rural, El Borràs. Ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
8 famosos s'enfrontaran en un campionat per veure qui improvisa millor la cuina.
Marc, on és la petxuga? Em pots ajudar?
On se toca això per baixar-ho?
Cada capítol serà un duel amb dues proves sorpresa que mesuraran la creativitat, la presentació i l'execució dels seus plats. Amb els meus companys de jurat, l'Ivan Surinder i la Sofia Gené, valorarem la feina de cadascun i només els dos millors arribaran a la gran final.
Vull marxar!
És l'hora de posar-hi pebrots.
Cuina com puguis, a TV3, dimecres a la nit.
Tota la temporada disponible a la plataforma 3CAT.
Més intensos, més divertits, més rigorosos, més propers. A Catalunya Ràdio cada dia volem ser millors, perquè cada dia volem ser més. Aquesta temporada
som la ràdio que més creix.
639.000 oients diaris.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Catalunya Ràdio és líder en informatius i audiències digitals. La més escoltada en consum a la carta i la que té l'audiència més jove de les emissores generalistes. El matí de Catalunya Ràdio segueix creixent i també destaca el lideratge de la nit dels ignorants. Un restaurant caníbal a Berlín, d'Ast Vertical, sense fronteres, ciutat maragda i solidaris.
Sempre amb l'ADN de la ràdio pública.
Catalunya Ràdio, cada dia més, cada dia millor.
El 22 de febrer, al Tot Costa...
Jo tenia la samarreta i les botes al Museu del Barça i no sé si segueixen allà.
Què vols dir?
La Marta és la primera golejadora del Barça a la Champions.
I les van treure?
Però això és gravíssim. Per què?
Uns dies més tard...
No hi és perquè no podem exposar tot el que tenim al museu. El que podríem fer és treure aquestes botes, treure aquesta samarreta...
Per favor.
I exposar-ne unes altres. Te'n recordes,
Marta? El que a mi m'agradarà de veritat és el dia de demà, quan les meves filles siguin més grans, poder anar al museu i les vegin i explicar-li la història.
En l'esport, Tot Costa. Però no hi ha res impossible.
Tot Costa. De dilluns a divendres a les 7 del vespre amb Sònia Germà i Jordi Costa.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 esclar. S'ha quedat a dormir.
Catalunya migdia.